Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Entre els anys 40 i 50, quan la majoria de sectors opositors al franquisme es mantenien en silenci o bé eren a l'exili, diversos grups de guerrillers, els maquis, van desafiar el règim amb accions clandestines arreu de l'Estat. Entre les persones que van posar en joc la llibertat i la vida hi havia Joan Busquets Vergés, també conegut en els anys de lluita com el Xaval o el Senzill. Actualment és l'últim maqui català viu, un anarquista convençut que fins i tot després de passar dues dècades a la presó va continuar mantenint el combat. Tot i així es considera una persona pacífica que es va veure obligada a agafar les armes per les circumstàncies. Joan Busquets Vergés va néixer el juliol de 1928 a Sant Gervasi de Cassoles, a Barcelona, que aleshores era un barri de famílies pobres. En plena postguerra, com que no podia suportar les injustícies de les quals era testimoni, va passar la frontera cap a França. Allà, en contacte estret amb l'organització de la CNT a l'exili, va conèixer Marcel·lí Massana, l'home que el va integrar al seu grup guerriller quan amb prou feines tenia 20 anys, entre finals de l'any 1948 i octubre de 1949. Massana va ser-ne guia en les incursions que feien entrant a Catalunya des de la frontera francesa, viatjant de nit per boscos i muntanyes per enfrontar-se als sometents i la Guàrdia Civil quan no hi havia més remei. Busquets va viure un dels anys de més activitat del maquis, però també va patir-ne la caiguda en picat. Després d'algunes accions exitoses de sabotatges de torres elèctriques i línies fèrries, confiscacions empresaris afins al franquisme i fins i tot un segrest, Busquets va ser detingut. Molts dels antics companys de travessies per la muntanya van ser morts en combat, abatuts a trets sota el pretext de la llei de fugues o bé empresonats i afusellats pel règim. En el seu cas va passar 20 anys i 6 dies de la vida a la presó, tota la joventut, entre els 21 i els 41. Després del pas per la Model i que li commutessin una condemna a mort per una pena de presó, es va estar 15 anys al monestir valencià de Sant Miquel dels Reis, convertit en presó, i els últims 5 anys a Burgos. Quan va sortir en llibertat, el 1969, no tenia cap intenció de rendir-se. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Avui parlem d'un exemple d'un fenomen molt més ample, diguéssim. La vida particular, ja veurem, és interessantíssima d'aquest senyor, el senyor Busquets, però em sembla que és un exemple bastant clar del que va ser un moviment molt, molt ampli.
És un tema difícil de parlar. No perquè... No... Primer, perquè hi ha temes que encara no s'han investigat, o sigui, hi ha coses que s'han d'investigar. Després, per les falsificacions que hi ha hagut. I després, perquè el maquis es mou entre la llegenda i la realitat. Ja. És a dir...
Ja passa, això.
Just a l'immediata postguerra, hi ha uns primers grups d'opositors que es volen enfrontar, diguem, al franquisme. I s'alien, és els primers grups nacionalistes que s'aliaran amb els aliats per intentar enfrontar-se, diguem, al... en aquest cas el franquisme, a partir dels aliats. Aquí és un grup, són nacionalistes catalans. Després hi ha un petit grup, això és l'any 39-40, un petit grup amb el qual seran un grup de que es funda en un camp de concentració francès, que és el Front Nacional de Catalunya, que fan el mateix, un altre grup de gent que fa el mateix. Després, amb coses no sabudes, cap a l'any 41-42 hi ha gent, atenció, d'Unió Democràtica de Catalunya, caram, que ajuden i col·laboren a passar armes i totes les informacions agudes i per haver els aliats als consulats, al consulat de Barcelona, per lluitant contra el franquisme. Després, quan els comunistes ja s'ha acabat el dubte en referència al pacte del Comintern de Molotov,
sí,
sí, i Ribbentrop, en referència a Stalin i Hitler, clar, hi va haver un pacte en aquell moment.
Al principi els comunistes no entren en això, perquè com no es pot atacar el nazisme, doncs és una situació ambigua i no.
Però després hi participen, sí, sí, i molt, amb el maquis francès. i participen i molt els anarquistes amb el maquis francès en lluita en contra dels nazis, que serà, al fi i al cap, sí, sí, un dels elements fonamentals que ha consolidat el franquisme. I quan s'acaba la Guerra Mundial, aleshores, quan el maquis realment comença a actuar molt, és els casos que hi ha d'allò que en diuen que van entrant, que en diuen jalonamiento, és a dir, suposo que vol dir de forma pausada, van, sí, sí, entrant, fins que utilitzen l'operació de l'octubre del 1944 a la Vall d'Aran. Sí. Tot això són maquis. A partir d'aquí ja les coses comencen a canviar. L'estat francès no veu amb tant bons ulls l'existència d'aquests maquis, d'aquests
grups armats, clar,
que els han ajudat a lluitar contra els nazis, però, clar, de cop i volta, i a més, a la CNT ja comença a haver disputes internes i divisions internes que no se sap si actuen en nom de la CNT, alguns grups que volen actuar igual, alguns homes autodidactes absolutament i autodeterminats absolutament continuen lluitant contra el franquisme i actuen amb el nom de Movimiento Libertario.
I a més, molta oposició interna a la CNT, a la figura del Frederic Montseny, i això sí, comporta sí, que...
Això no queda clar, sí, aquests sí, moviments. Fins...
A part, hi ha els comunistes, que també...
I ara anem a parlar. I després hi és quan els comunistes amb els quals realment també actuen amb maquis. Maquis a nivell rural i a nivell urbà. I tot això fa una llegenda extraordinària. La gent ja no sap exactament què és una cosa o què és una altra. I dins d'aquests hi ha tota una continuïtat de persones, i això dura anys. És a dir, ara seria molt llarg d'explicar i parlem només d'aquest personatge.
Fins a principis dels 60 hi ha els últims.
Exacte, els últims. I llavors la gent coneixerà el nom del Facerías, coneixerà el nom del Quico Sabater, coneixerà l'assassinat, la mort d'un altre germà Sabater, l'assassinat del petit dels Sabaters, que no té res a veure amb aquesta història, i una figura extraordinària, que és el Marcel·lí Massana, dels pocs d'aquest període que resisteix i que no el maten, d'aquest període actiu. Són persones, actuen ja molt per la zona del Berguedà, juguen molt amb aquestes zones intentant buscar el tren que puguin anar a Manresa perquè passen, diguem, per tots els passos més baixos de la Cerdanya i de l'Alt Urgell per entrar a Catalunya i poder arribar a Barcelona. I el que fan, què és? Voler demostrar en la seva lluita que hi ha una resistència absoluta al franquisme. Com? Sabotant, sobretot, torres d'alta tensió i fent les coses més diverses. Ah, per cert, les armes moltes vegades les guardaven en nínxols dels cementiris, que això, moltes d'aquestes coses s'han sabut a posteriori, no? I entre aquests, doncs, hi ha, dins del Marcel·lí Massana, aquest, en fi, en Busquets, un personatge que la persona que avui ens ajudarà l'ha rescatat absolutament. Teníem informacions de l'existència d'aquesta persona.
No diem noms.
Sí, però jo pensava, de veritat, soc sincer, mira, que els temes els he treballat, no? Jo pensava que feia anys que es moria enterrat. Vull, sí, quan sí, vaig veure això, vaig dir, coi, i avui mateix li he preguntat, encara es viu o no?
Sí, clar.
No en tenia ni consciència. I són gent amb un gran lliurament personal, gairebé són quixots que lluiten sols, amb moltes dificultats de la població que no els hi dona suport, però com que s'han mitificat a posteriori, la gent diu que hi havia molta gent, hi havia, en fi, a poc a poc, cada vegada n'hi ha menys. La Guàrdia Civil té una actuació, en uns casos, d'una brutalitat i una criminalitat d'aquells anys del franquisme extrema, però d'una certa eficàcia, alhora s'ha de dir, i els maquis no sempre són fillets de Maria, perquè, clar, viuen sobre el territori, i si viuen sobre el territori, viuen sobre la gent, i hi ha un moment en el qual ja no saps... Bueno, tot aquest tipus de coses és un tema molt difícil. Han passat a la gran mitologia, però estem parlant d'una persona que no és mite, que encara una persona que està viu normal i corrents, i que sobre aquest...
Però és molt gran, eh?
Que és molt gran, i sobre aquesta biografia podem parlar d'un maquis d'avui, sembla que no pugui ser, no? Quan fa 50 anys que en franquisme
ha mort. Ben bé. Qui ens acompanya avui, precisament aquesta persona que diu que ens ajudarà, i em sembla que més aviat el que intentarem és que ajudar-lo amb ell com a màxim, que és el que podem permetre'ns, és el periodista Enric García Jardí, que acaba de publicar ara llibres, un llibre anomenat El maqui que encara lluita, Joan Busquets Vergés, una vida d'antifeixisme. Senyor García Jardí, moltíssimes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres a l'Enguàrdia.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Com estan Busquets, primer de tot? Perquè, clar, aquest home s'apropa als 100 anys, vull dir que està encara bé o ja no s'hi pot parlar, diguéssim.
Amb el Joan s'hi pot parlar perfectament, està ferm, condueix, cuina un bou a la Bourguignon molt bo.
Ui.
Vull dir que fins i tot quan el vaig conèixer, no, la primera vegada em vaig sorprendre. Després vaig anar sabent, doncs, que també la seva família sembla que té una genètica privilegiada i tots duren, són molt
bons. I on viu ara?
Ell viu a Picauville, que és un poblet d'uns 2.000 habitants, molt a prop de les platges de Normandia conegudes no, pel
desembarcament. Va, o sigui, encara, no, per saber-ho, simplement, amb tot això. Parlem una miqueta de la trajectòria d'en Busquets, que em sembla que, tal com explicava en Josep Maria Soler, és un exemple de molts, però que és prou exemplar, tot plegat el que va passar. Com acaba un noi dins d'un moviment com són els maquis? Maquis, per cert, que és un nom que ve dels francesos, diguéssim, històricament. Els guerrillers. També ells a si mateixos deien guerrillers i el Guàrdia Civil els deia bandolers. Vull dir que és una cosa... Maquis era popular. Doncs com acaba un noi dins dels maquis? Això és una cosa una mica sorprenent. Havia lluitat a la guerra, però era molt jove, no?, per haver lluitat a la guerra civil.
Sí, 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 de fet. I de fet, quan me'n vaig ara un moment cap al Consell de Guerra, o sigui, quan ja el detenen i tot això, no?, el Consell de Guerra l'intenten acusar dels morts de la carretera a la Rabassada, no? Li treuen aquest tema com per agreujar, no?, la causa contra ell, quan esclata la guerra té només 8 anys. Vull dir
que
tot això se li escapa, no? Però sí que des de petit ell explica, de vegades les biografies, no?, es diu que donem molt de pes a la infantesa. Aquí, en aquest llibre, la resolem en uns pocs paràgrafs, però sí que jo vaig intentar captar algun element del caràcter del Joan, no? I pel que el Joan m'explicava la seva infantesa, des de molt menut tenia com un sentiment de reacció a la injustícia, no? També amb els companys de classe. Per tant, ja hi ha un caràcter que es revolta d'alguna manera i hi ha un ambient familiar en el que, bueno, com a bona part del país, no?, la CNT té molta influència i el pare, a més, hi està afiliat, no?, i practica l'anarcosindicalisme, diguem-ne. Per tant, també creix en un entorn que clar, a partir de l'any 39, doncs, veu una Barcelona que no li agrada, no?, encara que sigui molt jovenet, i de seguida pren la decisió de prendre camí cap a França.
La Guerra Civil on la passa? A Barcelona?
A Barcelona, ciutat, sí.
Clar, Sant Gervasi de Cassoles ara és un barri, òbviament com tots els barris, ha canviat molt respecte a la guerra, però és un barri que s'ha tornat més de classe mitja i fins i tot en algunes parts de classe alta. Vull dir que barreges un barri amb un cert nivell benestant, en general. En aquesta època sembla ser que no era així, ni molt menys. No era havia deixat de ser una població feia relativament pocs anys.
Exacte.
I s'havia convertit en un barri de Barcelona, però no era precisament de classe alta ni fins i tot de classe mitja.
No, i de fet el Joan és un nen que fa molta vida de carrer, fins i tot explica com entrava als banys de Sant Sebastià a la Barceloneta des de la platja, no? Feia la broma, ja feies algunes incursions en la clandestines als llocs.
Sí, nedava per fora per poder anar a entrar dins. Sí, això ho havia sentit explicar.
Un personatge ja atrapella, no, diguem-ne. Sí, sí, sí.
Quan acaba la guerra, clar, ell té 11 anys, 11 o 12 anys, com la pateix aquest final de la guerra? Com pateix la família, això?
Ell s'ha... Bueno, a la família, clar, el pare, el lloc on treballava estava col·lectivitzat i el fan fora de la fenya per la implicació que ell havia tingut en l'empresa durant la col·lectivització. I el Joan, tot i que és molt menut encara, però és molt observador i s'adona d'algunes situacions. Ell, per exemple, té molt present una anècdota, no?, al tramvia, en què els falangistes doncs empenyen al terra una persona per parlar en l'idioma de los perros, no?, que és el nostre idioma, en el català, no? I en aquest sentit, doncs, el Joan ja veu situacions que no li encaixen. Això s'accelera quan ja és més gran i als 14 anys comença a treballar a la Hispano-Suïssa. I allà doncs també veu la repressió de molt a prop, no?, amb uns vaguistes que els empresonen. El Joan a poc a poc es va polititzant una mica més, també a través del contacte amb un militant del Clot, del barri del Clot, de la CNT, un tal Ferrer, que no he aconseguit trobar el seu nom, però que li deixa Sembrando Flores, un llibre de Federico Urales, no? I es veu que era un home més aviat culte, que li comença a cedir llibres, i a poc a poc es va creant aquest clima, no?
Federico Urales era mig mestre, a més, era el pare de la Federica Montseny, clar, i la dona clau, la nena, que deien els vells sindicalistes, una figura emblemàtica de la CNT FAI.
Sí.
I amb qui el Joan acabarà coincidint i també tindrà aquesta visió que deia una mica al principi, no? Sí. De distància. Sí.
Això va passar amb moltíssims militants anarquistes, moltíssims. Sí, sí. Seguim avant. A partir d'aquesta politització, per les circumstàncies, per l'herència i pel contacte que té, suposo que, esclar, els anys van passant, el franquisme continua amb aquella repressió brutal, i més quan els nazis estan guanyant la guerra, però, clar, ell continua sent molt jovenet. Per tant, encara no el veiem amb una acció militant, perquè, entre altres coses, és molt il·lògic que sigui així.
No, de fet, la mare li ha d'assignar una autorització perquè pugui marxar de Barcelona i agafar el tren cap al nord, perquè fins i tot és menor d'edat. No?
Perquè ell vol marxar de Barcelona i implicar-se...
Sí. Sí, ell ho té claríssim, que se'n vol anar a França i treballar des de l'exili, no?, per fer alguna cosa contra la dictadura. Quan arriba a Tolosa, clar, ell al·lucina amb l'ambient que es troba allà.
De quin any estem parlant?
Estem parlant de l'any 47-48.
Val, per tant, ja ha passat els fets de la invasió de la Vall d'Aran, etcètera.
Sí. Avui, a Tolosa, encara hi ha molts ambients, diguem, de descendents de republicans de la Guerra Civil. Tu pots trobar amb algun cambrer, tu pots trobar amb un bar, tu pots trobar amb un barri...
Hi ha un gran museu molt a prop, a Montauban, de la Resistència, on s'expliquen aquestes coses. És molt a prop de Tolosa.
Sí. Està molt bé. I a Tolosa també el museu que han fet en referència, diguem, al petanisme, és molt honest.
No l'he vist, doncs ja me'l miraré. Ja.
És honest perquè expliquen la veritat. Expliquen de què van col·laborar els... una part important dels francesos amb els nazis.
Sí. Aleshores, ell aconsegueix finalment, però clar, travessar la frontera en aquella època tampoc era una cosa... no et deixaven fàcilment, necessitaves un sol conduït, necessitaves avals, etcètera, etcètera. Per tant, ho fa clandestinament o de manera legal?
Ho fa clandestinament.
I es ve a venir, eh?
I el primer cop l'enxampen. I acaba a la presó de Salt 3 mesos, i quan el deixen anar ho torna a intentar, i aquella vegada sí que ho aconsegueix. Ell acaba travessant la frontera l'estiu del 47, i comença a treballar a les mines de Cransac. Ell s'afilia a les Joventuts Llibertàries i el que fa és anar repartint ruta, no?, l'òrgan de les...
Les mines de Cransac, l'altre cantó del Puigmal, a la part nord del Puigmal, sí, perquè sí. Hi ha les Gorges del Cransac, que és una excursió preciosa a la Catalunya Nord.
Sí. Però, i ell s'adona, no?, que aquest tipus de militància, a ell li falta alguna cosa. Se li queda curta i sap de l'existència del maquis i se'ls mira ja amb admiració, no? Per tant, de seguida intenta contactar amb en Marcel·lí Massana, que coneix en una xerrada, i Massana li diu que el veu massa tendre. Clar, en aquell moment el Joan té 19 anys, però és un personatge brandat, i al final no sé com l'acaba convencent de prendre part de l'acció del maquis i d'entrar a la seva partida, no? La partida de Massana.
Clar, la partida de Massana era molt partidària de l'acció directa, de baixar a la Catalunya, al Principat, i allà fer accions que ell pensava, i podia tenir sentit, de que serien unes accions de propaganda. Encara que no colpegessin de manera radical el règim franquista, allò era fàcil que molta gent ho conegués i veiés que hi havia un brou de cultiu de... Aquesta era la idea de Massana i d'altres grups, no només de Massana. Suposo que, esclar, les accions directes és un eufemisme de coses bastant gruixudes, no?
Clar, estem parlant, no?, també fins i tot de segrestos, no? El Joan participa, per exemple, en un segrest, però també, doncs, sobretot, i com dèieu al començament, no?, incursions per fer volar torres elèctriques, vies de tren...
No sé si Sabadell o Terrassa es van quedar un dia sense llum. Clar, això, llavors tothom se'n va assabentar.
De que hi havia
què ha passat?
Això.
No és que han volat una torre, vol dir que hi ha gent que està en contra del franquisme, que no tothom ha baixat el llum, no?
Sí, de fet el Joan ho diu, no?, que si li preguntes ara, diu, home, teníem un pes molt relatiu, no?
Clar.
Però sí que fèiem soroll, no?, d'alguna manera, tant dins com fora del país.
És que la idea era aquesta. Una altra cosa és que fos encertada o no, però en tot cas sí que la van complir, en el sentit de que el que sabien no eren tan innocents com per pensar que això enderrocaria el franquisme, però sí pensaven que serviria per mantenir el caliu i, per tant, en un moment determinat, potser les condicions facilitarien l'aixecament popular, no? Però que es necessitava mantenir el caliu com fos, i això era el que feien, en definitiva. Quin tipus de grup guerriller hi eren? Eren molt nombrosos, eren pocs? Com funcionava això? Com ho va veure aquell jove Busquets?
T'ho dic de memòria, però diria que la primera incursió que fa ell són 8 persones, 8 guerrillers. Crec que part de la gràcia del llibre és convertir, no?, un personatge, diguem-ne, que ha estat secundari dins d'aquest món que es mou entre la història i la llegenda, no?, i que ens ressonen normalment uns altres noms, no?, i convertir-lo en el protagonista de la història, i els personatges secundaris doncs són en Massana, en Cara Cremada, no?
Sí, que eren... els llegendaris.
Clar, sí. Que són els personatges amb qui el Joan havia tractat, sobretot amb Massana i amb Ramon Vilacapdevila, amb en Cara Cremada, que crec, no sé si estareu d'acord, que representen com dos models de màquina,
sí,
també.
Sí, sí. Tots són unes persones que aleshores estan al voltant del 40-50 anys, més o menys. Tots són catalans, aquests xicots. Sí. I tots són anarquistes, és a dir, allò que es diu no, que no, no, hi havia molta gent de fora, no, tots aquests eren catalans, vull dir, pel bo.
De Massana hi ha una entrevista feta per Televisió Espanyola a França, deu ser l'any 76 o 77, que el sents parlar i explica i té un accent profundament del país, diguéssim. Gens un accent enganxat de francès, ni molt menys.
Hi ha una anècdota extraordinària del Massana quan ve l'any 76 o 77, que hi ha tot un grup llibertari, diguem, d'allò de que todos somos ciudadanos del mundo, no sé, totes aquestes coses, en fi, allò, sí, ciudadanos del mundo, però en un idioma determinat.
Fem un castellà, sí.
I aleshores ell, després d'un renec així contundent, m'ha dit, no sé, però si tots parleu en castellà, què foteu aquí?
Sí, 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 sí. No, era així.
Sí, sí.
Joan Busquets es va integrar al grup de maquis encapçalat per Marcel·lí Massana, que per ell seria com un germà gran. La primavera del 1949 van emprendre una missió força arriscada que els va deixar especialment satisfets. A banda de fer explotar unes quantes vies de tren i torres d'alta tensió, van aconseguir deixar a les fosques les rodalies de Terrassa i de Manresa. D'aquestes accions se'n feia ressò Solidaritat Obrera, l'òrgan propagandístic de la CNT, imprès a París en un article publicat el dia 14 de maig.
Els reforços policials i la constant repressió no han pogut impedir a Catalunya l'acció clandestina dels llibertaris. Les forces policials arribades a Catalunya han dirigit la seva fúria contra els nostres companys que les últimes setmanes van ser detinguts a centenars. Ha arribat a tal grau la seva perversitat, després d'haver assassinat el jove llibertari Barba al seu domicili, que han hagut de realitzar una operació de neteja a la presó Model, igual com acostumaven a fer en temps passats, tant per celebrar un triomf com per venjar-se de qualsevol derrota. Falange, amb alguns jerarques de la policia i la Guàrdia Civil, havia preparat la matança de presos, i si no s'ha dut a terme, ha estat per la indecisió d'alguns elements possiblement temorosos de les conseqüències que podria comportar un acte tan criminal. Tot i el clima de terror imposat, els grups llibertaris han pres part en alguns fets, alguns dels quals es poden fer públics, ja que els companys que hi han participat no corren cap risc. El mes d'abril, la línia de ferrocarril entre Terrassa i Sabadell fou interceptada, i això va ocasionar la interrupció del trànsit amb el perjudici consegüent per a l'administració falangista. A les rodalies de Barcelona van ser volats una trentena de pals elèctrics, telegràfics i telefònics propers a la línia del ferrocarril Barcelona-Manresa. A Terrassa han estat destruïdes 3 línies d'alta tensió, provocant trastorns greus en el subministrament d'energia, que sense voladures ja resulta bastant deficient a la indústria local. Als afores de Calders, la important línia de conducció elèctrica Vic-Manresa va patir diversos talls, el que va deixar aquella zona sense llum i sense força durant unes hores. Alguns altres actes han tingut lloc a la muntanya. Els llibertaris no s'aturen ni un instant en els treballs de fustigació de les forces franquistes.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb Enric García Jardí i amb Josep Maria Soler i Sabater parlant de la vida de l'últim maquis català viu, almenys que sabem, probablement és així, el Joan Busquets Vergés. Acabem de sentir aquest fragment escrit per l'òrgan de la CNT a França explicant aquestes accions. Realment aquestes accions tenien impacte? O era una situació tan purament gairebé per deixar la petja encara, però allò no anava enlloc? Home, quina sensació tenien ells, eh? Vull dir que això també és molt important.
Clar, jo crec que el Joan ha anat relativitzant el pes d'aquelles accions amb els anys. És a dir, que ara quan jo hi he parlat, doncs ja és molt conscient del joc de forces, no? Segurament la majoria d'ells també ho eren en aquell moment, però també hem de tenir en compte que el Joan era dels més jovenets, no? Per tant, dels més inexperts de Massana, no? I Vilacapdevila havien combatut a la guerra, no? Amb la columna Tierra i Libertad, eren gent bregada, que fins i tot en el
maquis francès.
Francès, exacte, sí, sí. En el cas de, no? d'Encara Cremada, el capità Raimon, que
era... Legió d'Honor.
Exacte.
Legió d'Honor per l'estat francès, el Ramon Vilacara Cremada, eh?
Sí, sí. Exacte. Déu-n'hi-do, sí, sí. Déu-n'hi-do. I les accions que van fer dins del Principat, en quines va participar Joan Busquets, que va participar en accions de sang, per exemple, on matessin amb algú...
Sí, de fet, però sempre eren, diguem-ne, enfrontaments fortuïts. Moltes vegades... clar, una de les coses que fa el llibre és diria que humanitza bastant aquella situació que vivim tant des de la llegenda i les grans anècdotes, no? I veus la vida bastant penosa que duien, no? En aquestes incursions. En molts moments, era dels moments més arriscats quan es quedaven sense menjar, no? I encara els quedava una llarga travessia. Més d'un cop amb el Joan, no? hi ha un cas molt concret que ells als afores de Gironella demanen, en una masia que no coneixen, demanen menjar i de cop els llencen una bomba de mà que no explota, no?
Caram!
Sí.
Caram!
Aquell home, clar, sí, sí. Es veu que no havia tret l'anella de la bomba de mà amb els nervis.
Per sort!
Sí, per sort per ells, però ell va acabar... El van pelar, diguem-ne.
Clar,
sí,
clar.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, sí, clar, és un enfrontament. I enfrontaments amb la Guàrdia Civil?
Jo diria que en algun va participar el Joan. El que sí que li va passar més d'un cop és creuar-se amb ells. Ja. També en algun lloc, en algun poble, baixant a buscar menjar, que l'aturessin i per sort no acabés la cosa, no, d'esclatar, diguem-ne.
Una de les coses que passa amb tot aquest sector, diguem, del maquis, és que com que ells actuaven amb uns punts de suport en masies i en llocs localitzats pel territori, clar, la Guàrdia Civil el que feia era contra maquis i es disfressava de maquis. I si els ajudaves, perquè els ajudaves. I si no els ajudaves, perquè no els ajudaves, diguem, actuaven amb brutalitat perquè la gent confessés o perquè la gent no els ajudés, etc. I això va provocar un fenomen que s'ha explicat, diguem, sobretot ho han fet això geògrafs i estudiosos de, diguem, de geografia humana i geografia urbana, un cert despoblament de les masies, gent que abandona les masies perquè no poden viure. Ja no saben si el que han arribat allí són guàrdies civils disfressats, que els hi demanen ajut, disfressats de maquis o no. Ja si els diuen, perquè tenen estesos llençols que s'estan eixugant, si això és una consigna, els diuen que és una consigna, els hi trenquen la cara i fan les atrocitats, diguem, uns o els altres. I aleshores això explica moltes d'aquests llocs que van ser poc a poc abandonats.
Al Maestrat, per exemple, hi ha un cas bastant gruixut d'un metge i dues infermeres que ajuden amb uns maquis ferits i acaben afusellats per la Guàrdia Civil, tant el metge com les infermeres. O sigui, i a l'inrevés, el cas que començàvem de Gironella, doncs això també succeeix. Per tant, la gent que viu en aquelles zones pateix doblement totes aquestes incursions.
I això és això que dèiem anteriorment, no? Llegenda de realitat, perquè hi ha gent que els hi donava suport i que deien que era gent extraordinari, però hi ha gent que vivia a l'entorn que deien no, que així no es pot viure. Ah, i tots tenen una mica de raó en aquestes circumstàncies.
Sí, sí,
no?
Sí. I a més amb unes circumstàncies de misèria del moment que t'arribi una colla de gent i que prenguin els xais, que són els que comptes en passar l'hivern i te'ls roben, doncs malament rai, no?
I han fet atracaments, i han fet segrestos, i han fet, sí, sí. I s'han endut, doncs, i s'han endut els sous de les fàbriques de les fàbriques de les colònies tèxtils del Berguedà. Clar, sí. La gent no té calés, l'amo no té calés, ho han demanes. Clar, tot això produeix una situació de atracció i rebuig alhora, depèn de com t'agafa, diguem, el dau, no?
Quan cau el grup de Joan Busquets?
Cau l'any 49. I cau perquè, de fet, Massana, que ho deies molt bé, no? És com un germà gran pel Joan, li diu, no baixis a ciutat, no baixis a Barcelona, però el Joan s'enyorava tampoc i tenia ganes de tornar, no?, a ser una mica més a prop de casa. De Massana hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que és els pins no parlen.
Ja, clar, i per tant pots estar per la muntanya.
Però
no?
La ciutat, el paisatge canvia. I el descens que fan, en teoria, ha de ser un descens tranquil, no? Fins i tot hi va el germà petit del Sabater, en Manel Sabater, que és el gran amic del Joan i amb qui a la presó es fan una promesa a través d'un arròs amb llet. Baixen plegats i fins i tot els sabaters grans, diguem-ne, el Quico Sabater, sí, accedeix a que el Manel faci aquesta acció perquè considera que no corren un gran perill. La cosa se'n va de mare i finalment acaben detenint el Joan al cap d'unes setmanes a Barcelona.
Mm-hmm. La detenció, què comportava? Perquè, esclar, ja sabem que el franquisme, diguéssim, tampoc és que necessités ser molt, molt legalista, no? Però, en tot cas, esclar, formar part d'un grup guerriller o de bandolers, com deia el franquisme...
És matèria reservada, poden fer el que els dona la gana, no ho sap ningú.
Clar, i a més tenien moltes ganes de fer mal. Per tant, encara rai com els van jutjar, perquè molt sovint no els pelaven en el moment de detenir-los.
Sí, sí, de fet, alguns dels integrants de... Vaja, que van fer aquell viatge, no? Els maten amb la llei de fugues, no? Un personatge que venia de la Llombardia, l'Helios, l'acaben assassinant amb la llei de fugues, vull dir que aquest ja ni el jutgen, no? Mm-hmm. En el cas del Joan sí, passa per la Model, i clar, un any a la guerrilla li acaba costant, en primer lloc, una condemna a mort, i després, doncs, 30 anys de presó, que es convertiran en 20 anys i 6 dies al final.
Després del pas per Via Laietana i l'ingrés a la Model, el 7 de desembre de 1949, al Palau de Justícia Militar de Barcelona, va tenir lloc el Consell de Guerra que jutjava Joan Busquets i els companys de grup pels delictes de banditatge i terrorisme, segons els havia tipificat la legislació franquista. Els acusaven de creuar la frontera il·legalment per cometre sabotatges amb explosius. Gregorio Culebras, José Conejos, Manuel Lasset i Miguel Acevedo van ser condemnats a 30 anys de presó. Saturnino Culebras, el cap del grup dels Primos, Manel Sabater i Joan Busquets, van ser condemnats a mort.
Manolo, ja sabíem que aquest Consell de Guerra seria una farsa. El capità Cantalejo, el militar xusquero que se suposa que ens havia de defensar, ni tan sols s'ha llegit els expedients.
I tota l'estona dient que això som uns bandits. Almenys que ens deixin morir com el que som. Uns lluitadors llibertaris.
I tant! Companys, no ens resignem, que és el que ells volen. Abans que se'ns emportin al camp de la bota, hem d'intentar fugir d'aquí com sigui.
Pots comptar amb mi pel que calgui. I en Saturnino segur que també s'hi apunta. Que també li han endossat la pepa.
Passi el que passi. Si hem de morir, fem-ho dignament. Que no ens tremolin les cames ni es pensin que tenim por.
Por ja saben que no els hi tenim. A tu t'he vist molt bé en el judici, molt segur. Quan li has respost al fiscal que havies passat la frontera molts cops, però sense armes, gairebé has fet que m'ho cregués.
El desgraciat del fiscal volia que ens trenquéssim. Tu creus que havia de demanar-me res dels capellans assassinats a la rabassada? Però si quan es va declarar la guerra jo només tenia 8 anys. Jo he disparat, però no sé si he matat mai.
Doncs imagina't jo. A mi em tenien ganes per ser el germà d'en Pep i en Quico. Però tot just m'estava entrenant com a guerriller.
Això és l'únic que se li ha acudit al·legar al defensor. Tu creus que havia de dir que sóc un noi de 21 anys enverinat per la propaganda i que em podria regenerar?
Ho ha fet tan malament com ha sabut. Però tant de bo el tribunal li hagués fet cas quan demanava per nosaltres 20 anys i un dia.
Els hi hem de posar tan difícil com puguem i no rendir-nos mai. Fins i tot si ens arriben a demanar les últimes voluntats. Hi he estat donant toms i crec que els demanaria arròs amb llet.
Home, on hi hagi un bon arròs amb llet? Saps què? Jo també ho faré.
A veure d'on el treuen aquelles hores de la matinada. Perquè les monges, que sempre que hi ha saca, preparen torradetes de Santa Teresa, segur que no tindran esma per posar-se a fer arròs amb llet. Els farem la guitza fins al final.
En guàrdia, amb Enric Calpena.
Déu-n'hi-do, no? Això, el tema de l'arròs sí, amb llet i etcètera, etcètera. Què va passar? Al final, tots tres dels condemnats a mort se'n lliuren, no se'n lliuren? Què és el que succeeix?
Ells tenen la idea, tenen molt clar que Saturnino Culebras, el cap dels Primos, no se'n deslliurarà de la pena de mort.
Segur.
Tenen claríssim que ell no se n'escapa. El Joan dubta i pensen que qui té més possibilitats de salvar-se és en Manel Sabater. Passa que jo crec que a Manel Sabater el cognom li pesa tant
que l'acaben afusellant.
Per tant, l'únic que acaba sobrevivint és en Joan. Quan sona la Model, ells estan tan desesperats que pensen idees de fuga, no? I al final no se'n surten, evidentment. El Joan explica que arriba a fer-se una pistola amb molles de pa i la pinta amb betum per quan entrin, quan hi hagi la saca, no? Quan se l'enduguin, per intentar resistir d'alguna manera. O sigui, el nivell de desesperació és enorme. I al final, amb en Manel Sabater, es veu que els dos eren bastant de la broma, i en Joan diu, doncs, escolta'm, saps què farem? Farem una última punyeta al règim i quan ens vinguin a buscar de matinada a les últimes voluntats...
Això que sentíem de l'Horres...
Exacte, sí.
I ho fa en Manel Sabater, això?
Sí, l'endemà el Joan, doncs, sap que han vingut a buscar el Manel perquè estaven paret per paret en cel·les al costat, no? I quan surt al pati de la presó, els mateixos presos, sembla que corre una mica la brama, diu, quins collons ha tingut el teu amic, no?, que ha demanat un arròs amb llet. Sí. I el Joan, clar, és un tema que encara avui dia l'emociona, no?, perquè és un símbol de la lleialtat, de l'amistat en les hores més greus, no?
Per què es va lliurar en Joan Busquets de l'afusellament?
Ni ell mateix ho té clar avui dia. El que sembla és que, d'entrada, la mare i la germana van contactar amb un advocat a Madrid. No sabem ben bé quin tipus d'accions va dur a terme aquest advocat, però també hi ha la teoria que un familiar del Joan tenia contactes amb un capellà que era proper a Franco, que això podria haver sigut també...
determinant.
No? Sí, passa que ell ben bé, ja et dic, no, fins i tot quan li preguntes avui dia, ell no
ho té. A més, aquest tipus de gestions ja se'n feien moltes. Sí. Moltes sortien malament i altres sortien bé i no sabies mai.
Clar.
Com el franquisme tenia això, l'absolutament dispersió.
Com que era arbitrari, podia fer el que li passés pel nas.
Fusellaven gent que no tenia cap mena d'implicació gairebé en res, i en canvi gent que havia estat molt implicada acabava commutada. No s'entén molt bé, però a en Joan li va passar això.
Clar, una cosa que hem de dir en referència, perquè agafen tant els maquis en un moment determinat, és que la CNT des del principi va tenir sempre molta infiltració, eh? El famós cas Melis, de gent que està a la direcció, diguem, nacional de la CNT i que són policies, estan infiltrats. Llavors, és a dir, ja entra en un procés una mica difícil amb aquests anys, això va durar períodes.
En Joan, com hem comentat, estarà 20 anys uns dies a la presó. Esclar, com és la seva vida aquí? Perquè un jove de 20 anys que teòricament té per davant una condemna que pot ser perpètua, perquè tampoc no... el franquisme tampoc filava prim, no? Però que sap, en tot cas, que té molts anys per davant, quina vida es va plantejar i quina vida va fer?
Clar, el Joan explica una cosa, no?, que diu, ara quan amb la llei de memòria democràtica, no?, quan se'ls comença a reconèixer també, diguem-ne, en el text pròpiament, no?, ell diu, clar, és un reconeixement simbòlic, però els meus 20 anys i 6 dies de presó de simbòlics no en van tenir res, no? Ell, home, clar, ho viu amb molt de neguit i ell intenta diferents plans de fuga que no acaben de sortir mai. Però una cosa que m'ha fet gràcia amb el contacte amb lectors és que el que molts lectors em diuen és que el moment més angoixant quan llegeixen la vida del Joan no és tant aquests 20 anys i 6 dies de presó, que evidentment és un pal enorme, no?, més en els anys de jovenesa, sinó el fet després quan surt, no? que has estat 20 anys i 6 dies amb el mateix tros de cel retallat, no? Amb la mateixa rutina, el mateix horari, més o menys els mateixos grups de persones, però que el gran drama del Joan jo crec que és quan en surt després també, perquè després d'aquests 20 anys, no? Què fas? Quin tros de cel és el teu? Quins són els teus amics? Quin és el teu lloc a la vida?
El cost que significa per debilitat de la transició democràtica, la feblesa, no solament això que s'explica, no? De les tortures que li van fer a la Via Laietana, que es reclama com a espai de memòria, sinó que, a més, tots els anys que ha estat a la presó, a totes les persones que van lluitar amb armes contra el franquisme, no els hi ha estat reconegut, perquè diu que és terrorisme. Bé, en fi, això és una cosa, en fi, que té molta profunditat, no reconeixer-los, eh?
Quan surt l'any 69, Franco encara es viu, li queden 6 anys, no ho sap ell, però no ho sap ningú, però li queden 6 anys encara, però la situació, el règim teòricament està canviant, teòricament s'està obrint, encara que tot és bastant precari, el món ha canviat i ningú se'n recorda dels maquis a l'any 69. Com ho viu en Joan Busquets?
Clar, ho viu amb molta angoixa, surt molt desorientat, no? Com dius, el món ha canviat fins al punt que ell, quan surt de presó, clar que hi havia semàfors ja a la ciutat, no? Barcelona des dels anys 30, sí. Però ell no hi estava acostumat a que fos un sistema tan generalitzat, no? I els cotxes piten el claxon, no? I ell ni s'assabenta de què està passant, no? Vull dir, clar, aquests 20 anys el món ha canviat en efecte, la dictadura també va canviant, però no deixa de fer-li la punyeta, el van citant de tant en tant que es presenti a comissaria, fins i tot un comissari del Clot diu que el vol conèixer, la germana amb molta ingenuïtat diu, vés-hi Joan, que, no? Que és veí del barri, sí. I doncs li diu de terrorista cap amunt, no? I al final el Joan el que s'adona és que aquest món no és el seu món, per segon cop, no? Sí. Primer de jove i després ja més gran, als 40 anys, i quan es mor la mare, doncs té la sensació que ja no hi ha res que el lligui a la Barcelona franquista, bueno, a Barcelona i encara menys amb el règim, no? I se'n torna a anar cap a França.
Joan Busquets no ha deixat de lluitar pel reconeixement i la recuperació de la memòria dels maquis. Una de les idees que ha repetit sovint és que no es tracta d'obrir les ferides, sinó de netejar-les. En una de les converses mantingudes amb el nostre convidat, amb Enric García Jardí, pel seu llibre, el vell anarquista es mostra molt decebut amb la manera com es va enfocar la transició i com la democràcia espanyola ha intentat reparar el sofriment dels maquis.
Maqui, anarquista, imagino que has hagut de resignar-te amb petites victòries en la teva trajectòria política.
Jo et diria que ni això. Com a maquis tampoc vam fer gran cosa. Ara bé, encara que ens hagin silenciat o menystingut, també vam tenir la nostra influència. El règim va haver de mantenir l'estat de guerra per nosaltres i el turisme no es va massificar fins anys més tard, quan estàvem desarticulats. Que feien mal, especialment a la propaganda internacional de la dictadura, n'estic convençut. Després, amb la transició, vam ser dels pocs, els anarquistes, que no ens vam creure el canvi. En qualsevol cas, les adversitats sempre m'han donat forces per continuar. Me les he pres com un al·licient.
Tu creus que podràs veure el reconeixement que demanes per al maquis?
Temo que fins que no siguem tots morts no aniran més enllà. L'únic cop que m'han convidat a un homenatge oficial als maquis, en presència d'un president d'un país, ha estat a França, amb Emmanuel Macron, encara que no hi vaig poder assistir. Espanya va anar amb molta lentitud. Suposo que perquè ningú no se n'adoni. Ara ens citen a la Llei de Memòria Democràtica del 2022 com a víctimes del franquisme. Però qui queda de tots nosaltres? Jo i potser algun altre. Bé, també en queden els descendents, és veritat. Però saps què passa? Ens fan un reconeixement simbòlic, molt bé, d'acord. Però els meus 20 anys i 6 dies de presó no van ser precisament simbòlics, eh? Què en fem d'això?
Això és En Guàrdia.
Enric García Jardí, és comprensible perfectament que Joan Busquets tingui aquesta decepció tremenda de tot el que havia passat, però no sé si vaig errat o no, però no em sembla una persona en aquest sentit molt propensa a amargar-se i sentir el drama de la vida. No em fa la cara, no.
No, mira, de fet, el primer viatge que fem per anar-lo a conèixer el feia amb un company, el Fran Richard, que és fotoperiodista, i ell ens acaba consolant pels nostres problemes sentimentals. Que penses, hòstia, algú que ha passat per una condemna de mort.
Encara està. Fantàstic, sí.
El pai diu, home, tireu cap endavant. Vull dir que sí.
Està bé. Què fa a partir de l'any 70 o així que se'n va cap a França, cap a on va petar i què es dedica? Perquè, clar, han sigut anys que teòricament haurien de ser formació i no l'ha tinguda, o ha tingut una formació no lligada, diguéssim, al món laboral.
Sí, ell a París fa diferents oficis, home de molts oficis, pobre segur, no? Però s'acaba enamorant d'una normanda i entre els dos obren una formatgeria. Que
molt de Normandia, sí. Sembla que m'ho heu acudit.
Sí, de fet, ella és més del Camembert, evidentment.
Clar,
el Joan de formatges secs.
Sí, sí.
S'acaben dedicant a això la resta de vida laboral que tenen
Normandia
tots dos.
A Normandia o a París?
Primer a París, després baixen a Ceret, a la Catalunya Nord. I finalment la dona, que és normanda, senyora molt de la seva terra, i quan es jubilen acaben
en
un lloc amb molta història, no? També.
Sí, clar, el desembarcament i... Ell manté, de tota manera, la lluita antifranquista? Ho insinuava, l'entrevista, però...
Sí, en aquell moment, vols dir, aquells anys. Sí, de fet, s'hi manté, i a més el venen a veure de tant en tant militants anarquistes més joves, no? D'un altre tipus de generació i una altra lluita, també. I fins i tot als anys 70 rep alguna visita, abans de la mort de Franco, de militants d'ETA que li pregunten, com ell també ha estat a la presó de Burgos, al penal de Burgos, la manera que poden trobar d'escapar-se'n els seus companys.
I ell els continua ajudant exactament igual, clar.
Sí, exacte. I de fet això suposo que provoca d'alguna manera que l'any 76, quan Joan Carles I fa una visita oficial a França, el Joan, amb un seguit de militants anarquistes, entre els que hi havia Lucio Turbia també, els confinen a una illa bretona. Diuen, aquests són perillosos.
Els francesos, sí. Això ho fan els francesos.
La mateixa gendarmeria, sí, se'ls emporta.
I van cap allà. Hem comentat abans que les relacions d'en Joan Busquets amb la direcció de la CNT tampoc eren molt fluides. Quan comença a deteriorar-se la relació? Quan ja està a la presó o posteriorment quan torna, quan surt de la presó?
Especialment quan surt de la presó. De fet, el Joan, quan surt de la presó i s'instal·la a París, es retroba amb Marcel·lí Massana una última vegada, i també hi ha una altra persona que li demana de veure's a Tolosa, que és Federica Montseny, i el Joan sempre explica que la conversa dura 5 minuts perquè no tenen, en el fons el Joan diu que no té res a dir-li, vull dir que ell la culpa bastant del que va passar amb els seus companys, no? Que després es queden doncs sols a la lluita, no?
És que altres testimonis que també hi anaven i que van parlar d'això expliquen això, que la Federica Montseny estava en una realitat social, cultural i política que s'havia fet, diguem, li havia passat el temps.
Enric García Jardí, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut, per explicar-nos. Molts records a Joan Busquets, per cert, ja posats a fer. L'Enric García Jardí ha publicat no fa gaire ara llibres, aquest llibre d'assaig, és el maqui que encara lluita, Joan Busquets Vergés, una vida d'antifeixisme. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Josep Maria Soler i Sabater, les històries de maquis, en quantifiques, clar, són tremendes.
Tenen un punt, diguem, d'una irrealitat i un coratge.
I una barreja ben...
Una cosa, sí, però bé, no ho deixa. Formen part... Són personalitats molt particulars.
I tant, segur. Això és Vanguardia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Marc Lobato, Albert Cortés i Xavier Pujol.